El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
Passen 3 minuts, un quart de 10 del matí, això és la tertúlia del gall del monestir, que recuperem avui 12 de setembre en aquest inici de temporada. Els expliquem que fins al mes d'octubre doncs, s'aniran incorporant els diferents programes a la sintonia del 91.5. Comencem amb el primer de plana que ja l'han sentit i ara és el torn de la tertúlia política, com sempre dimecres, en companyia dels diferents grups municipals i un començament una mica accidentada amb bé, són uns separadors que tenim de taula que els hem d'acabar de posar i els han deixat aquí a l'estudi. En tot cas, ningú ha pres mal.
Bueno, estaven al costat. I els ha col·locat bé.
Ha col·locat bé, sí, és
saludem pel PDeCAT a la Susana Pellicer, molt bon dia. Per Ciutadans, el Sergio Blázquez, molt bon dia.
Molt bon dia.
Per Esquerra Republicana, la Mireia Ingla, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Per Iniciativa, la Roser Casamitjana, molt bon dia.
Bon dia.
Pel PSC, el Roman Escué, molt bon dia.
Bon dia.
I pel Partit Popular, l'Àlvaro Beneja, molt bon dia també.
Bon dia.
Espero que l'estiu hagi estat profitós. No sé si han tornat amb ganes o no amb aquest curs polític que comença.
Depèn de per què.
Depèn de per què. No sé la resta.
Hi ha coses per les que sí, que carreguem piles.
Sí, amb
coses
per les que no. Tot el relatiu a Sant Cugat segur que sí.
Doncs 12 de setembre, ahir va ser la Diada de Catalunya, de nou doncs, es va reproduir una manifestació, en aquest cas a la Diagonal, força participativa. Hi ha diferents dades amunt i avall, en funció de qui preguntem. A la Guàrdia Civil ens deia que arriben al milió de persones, Societat Civil Catalana donava unes dades que eren unes 200.000, El País, per exemple, avui deia que eren unes 300.000. Amunt i avall són dades. El que volíem saber avui és, des del punt de vista santcugatenc i des del punt de vista de les diferents formacions amb representació al ple, que ens fessin doncs, una valoració de la jornada. I comencem pel PDeCAT Demòcrata, Susana Pellicer.
És la Guàrdia Civil, com has dit tu, diu que hem sigut un milió i estic contenta. Perquè...
La Guàrdia Urbana,
Has dit civil.
No, volia dir, perdoneu.
Ja s'ha vist, perquè la Guàrdia Urbana és qui fa aquestes.
És qui fa recompte.
Sí, és la gana.
Jo crec que els que hem estat allà, crec que podem dir que és multitudinària i s'han vist les imatges, o sigui que hi ha coses que no enganyen. Més enllà de multitudinària, jo crec que va ser reivindicativa en el sentit de que hi havia l'esperit de darrere de les persones que estan empresonades i exiliades, i crec que va ser un clam a la injustícia, no?, d'aquestes persones. Crec que, com va dir el president, també les úniques persones excloses doncs, van ser els presos, els que no van voler anar, no?, van ser els presos i els exiliats, i més enllà doncs, jo crec que va ser una jornada també festiva i que ara toca doncs, recollir el testimoni doncs, als partits polítics per tirar endavant doncs, el que vol almenys una gran part de la nostra societat a Catalunya.
És el torn de Ciutadans. Recordem que en el cas del seu partit, també del Partit Popular, no hi participaven aquí a Sant Cugat al matí a la ofrena floral. Vam veure una novetat a nivell de partit, a nivell de Catalunya, doncs, amb aquell acte a la plaça del Rei. Tot plegat, quina valoració en fan des del seu partit?
Bien, yo no entraré a valorar las cifras porque yo creo que al final es un poco hablar, es un poco el día de la marmota, ¿no? Desde el 2012 seguimos así, yo creo que efectivamente sí que fue mucha gente, dijeron que el primer año habían ido 2 millones de personas, ahora concretamente no sé en las que han ido, al final no te puedes guiar por la gente que va a una manifestación, sino yo creo que al final el 21 de diciembre tuvimos un reflejo exacto de lo que había opinado la ciudadanía en Cataluña, en aquella fecha. Ganó Ciutadans las elecciones, aunque luego no hemos podido formar gobierno, y eso es lo más importante. Y a partir de ahí yo creo sinceramente que no hay una mayoría social independentista, aunque sí que la pueda haber en el Parlament de Cataluña, y por lo tanto estamos enrocados y seguimos enrocados, y los problemas de los catalanes nos abordan. El Parlament está cerrado, y yo creo que era un poco cínico pedir que se acabase el 155 para luego, cuando se recupera el autogobierno, no ejercerlo. Por lo tanto, seguimos en la misma situación de enroque, desgraciadamente, y lo que tenemos que hacer es, yo creo que todos intentar acercar posiciones y que se deje ya claro que la vía unilateral no es la solución. Esa es la valoración que hacemos.
Se'l tornarà de Mireia Ingla per Esquerra Republicana.
El dia de la marmota certament és començar a dir que estamos enrocados i que no volem una guerra de xifres i que això no s'ha de valorar amb la gent que va a una manifestació, la qual cosa. Estic molt d'acord, és a dir, una manifestació és una manifestació, és evident que ahir va ser una manifestació brutal una altra vegada, com cada vegada, no? Se'ns deia, és que està l'independentisme està decapitat i per tant, doncs, el moviment, ara estem parlant de moviment, com a manifestació, està decapitat i per tant segur que està molt debilitat, està decapitat perquè molts dels seus líders, en concret els líders del partit al qual represento, en aquests moments no van poder ser ni a la manifestació ni enlloc perquè la repressió que estan patint ells i com altres membres del govern, doncs és evident, una repressió més a més prolongada en el temps, no? Però quan parlem del Dia de la Marmota, jo l'única cosa que repetiré com el Dia de la Marmota és que l'única manera de comptar-nos és a través d'un referèndum. Aleshores, un pot dir que estem molt enrocats, que no dic que no n'estem, però no aporti cap solució més enllà d'anar a TV3 i acusar els periodistes i a la televisió, doncs, de que manipula i menteix. Més enllà d'això, com que no tenen cap altra proposta, doncs els que la tenim, que a més tenim una proposta que aquesta sí que és molt majoritària, que és el fet de poder-ho decidir votant, i aquí hi ha molts partits o altres forces polítiques que en aquest sentit ho tenen clar, i ahir també es va veure que molts d'ells eren en aquesta manifestació o en tot cas van fer declaracions en aquest sentit una vegada més, el dret a decidir el futur que volem, deixaríem d'estar enrocats i deixaria de ser el Dia de la Marmota, perquè a banda no compto la gent que va a una manifestació, ho entenc, perquè ahir va haver-hi la manifestació d'un milió de persones o que va omplir els 6 quilòmetres a la Diagonal, que no hi cabia ni una agulla, i això no cal que ho digui jo que era allà, sinó que es va amb les imatges, i altres manifestacions que hi havia els diputats i els periodistes, no? Però a banda d'això, el 21 de desembre Ciutadans va guanyar, o millor dit, va quedar primer, però en realitat van guanyar les forces independentistes. Per això tenim el Parlament que tenim. I per acabar, després entenc que tindrem altres torns de rèplica, el Parlament no està tancat i en tot cas el 155 era una ocupació de la sobirania popular que tenia un que va escollir un govern i el govern continua governant. El govern continua intentant tirar el país endavant, cosa que costa molt perquè tenim un estat allà que no només reprimeix amb drets i llibertats fonamentals, sinó que a més també ho fa doncs, coartant aquesta sobirania que en teoria hauria de tenir el Parlament de Catalunya, però clar, amb el tema de la democràcia, diguéssim que aquí els matisos cada vegada són més importants.
Roser Casamitjana, en el cas, per exemple, hi vam veure gestos dels comuns amb certs persones que hi participaven també obertament en aquesta manifestació. En aquest posicionament en què segurament Iniciativa en Comú Podem se situen segurament en un altre vessant d'aquest diàleg, com van viure ahir la manifestació i la diada en general?
A veure, nosaltres tant a nivell de Sant Cugat com jo crec que a nivell, diríem, de país, vam participar en tot el que eren els actes institucionals, amb les ofrenes, etc. I a nivell, diríem, oficial no es va participar en el que era la manifestació, malgrat que hi va haver gent doncs, que evidentment a títol personal hi va anar. Jo crec que de totes maneres el posicionament, malgrat que ens puguin dir aquí distants, no sabem si anem o venim i aquestes coses que se solen dir i que, bueno, pues que queden així, però jo crec que el posicionament va estar clar i en aquest cas doncs, la que representava o la que era el cap visible en aquests moments, l'únic cap visible que tenim malauradament, que és l'Ada Colau, jo crec que va deixar clar la seva postura. Jo crec que amb això hi estem tots d'acord, o almenys a mi m'ho sembla, diguem-la, que el fet de que hi hagi que aquests polítics i aquests agents de les institucions o de determinades entitats estiguin a la presó, doncs jo crec que és una aberració jurídica i això no és la meva opinió, jo crec que això és l'opinió d'experts en dret penal i a part de tot, doncs jo crec que és una vergonya social, per tant, jo penso que mentre això estigui així no hi ha manera de desencallar res per més bones voluntats que hi pugui haver d'un cantó i de l'altre. Per tant, nosaltres en aquest sentit les xifres jo crec que no cal que dir-les, és a dir, estava a tope, punto. Jo crec que aquesta és la definició que podem dir i que per tant jo crec que aquest clamor perquè aquesta gent estigui fora i després potser podrem començar a parlar d'alguna cosa, jo en aquest sentit estic d'acord que el que també estem d'acord com a grup polític i a nivell individual també, és que el que necessitem és comptar-nos de debò, no si anem 300.000 o 400.000, sinó si sí o si no, què o quantos. plantejar un referèndum que es pogués pactar amb unes condicions que evidentment també s'han de pactar, lògicament, però crec que això seria l'única cosa que podria desencallar la situació un cop aquesta gent estés al carrer.
És el torn ara pel PSC, Ramon Escué, també en el cas del Partit dels Socialistes, i crec que s'hi sumaven també altres formacions en el fet de recuperar la Diada per Tots, i que no és també un dels partits que no s'hi senten representats en aquestes mobilitzacions com la d'ahir. Sí que hi van participar.
Nosaltres aquí a Sant Cugat vàrem, i a Barcelona també vàrem participar a les ofrenes florals. Deixem dir abans que m'oblidi, perquè és que després, potser amb les rèpliques i contrarèpliques, m'oblidaré. El proper dissabte, dia 15, fem la inauguració del local del grup municipal PSC, i fem una festa a quatre cantons, el dissabte 15 a les 12, ja esteu tots convidats, també els professionals de
l'art. Com la Falca,
I els oients. No, perquè ens agradaria comptar també amb la vostra presència. Dit això, efectivament nosaltres vàrem participar en les ofrenes florals, però estem incòmodes, és a dir, l'11 de setembre ja no és la festa de tots els catalans, i ens l'han tret, i el següent serà el Sant Jordi, pel que estic veient. En qualsevol cas, repeteixo, nosaltres som molt respectuosos, aquí a Sant Cugat vam ser una de les formacions amb presència més nutrida, juntament amb altres que estan aquí representades a la taula. Fem una mica la cunyeta, vam observar també a Sant Cugat que hi havia coixins de flors voladors que anaven de Sant Cugat a Valldoreix i de Valldoreix a Sant Cugat, d'alguna formació. I després...
En quin sentit, perdona? Que s'aprofitava l'ofrena de Valldoreix i a Sant Cugat.
Efectivament, malgrat tot...
És un estalvi.
És un estalvi econòmic. En qualsevol cas, és una cunyeta. Perquè és que estem tan seriosos que... Nosaltres sí que tenim, i parlant de la manifestació, s'ha de reconèixer evidentment la capacitat de mobilització de l'independentisme, del separatisme, que dic jo, i s'ha de reconèixer, vull dir, no, és igual que siguin 300, 800, és moltíssima gent. La Guàrdia Urbana és curiós, jo diria que és la Guàrdia Urbana de Bilbao, perquè exagera moltíssim sempre, és a dir, depèn de les... Saps els xistes dels bilbaïnos, no? Doncs és la Guàrdia Urbana, és exagerada, la Guàrdia Urbana de Barcelona, evidentment, o sigui, col·loca 6 tios per metro quadrat, això és impepinable i és indefendible, però és igual, encara que siguin 500.000 persones, és moltíssima gent, i s'ha de reconèixer. Nosaltres sí que tenim una proposta, dins del que és el marc de la Constitució, que és reformar-la, fer una Espanya federal i fer un nou estatut per Catalunya, reconeixent el que jo crec que la majoria de catalans sí que demana que reconeixi. El Parlament diuen que no està tancat, no és que no estigui tancat, és que està tancat a pany i forrellat, vull dir, és una cosa, i jo crec que agafen exemple una mica el govern de la Generalitat, perquè és, o el senyor Puigdemont, que és el que mana tancar el Parlament, jo crec que agafa una mica l'exemple d'aquells governs d'Alfons XIII que sistemàticament, siguin liberals, conservadors, tancaven el Parlament de Madrid i fins i tot declaraven l'estat d'excepció. Encara aquí afortunadament no hem arribat. I deixeu-me dir finalment que ahir, seguint una mica per televisió, jo no vaig ser present evidentment a la manifestació, seguint una mica per televisió, per TV3, la manifestació, em va cridar molt l'atenció la intervenció d'un senyor que és l'advocat de la Clara Ponsatí, el senyor Amer Anwar, sembla que es diu, o Anwar, no sé com es pronuncia.
Sí,
mica raro. Un senyor que és degà de la Universitat d'Edimburg. Aquest senyor va fer ahir un parlament, també diguéssim, amb la corbata del Barça, cosa que, bueno, hi ha catalans que no som del Barça, eh?
És que ho tens tot, socialista i perico,
Bueno, amb molta honra,
No hi ha, per això dic.
I fins a la mort. Ho dic perquè crec que s'equivoca, però en qualsevol cas...
Dic jo, però era blaugrana...
La corbata del Barça.
Era l'escut del Barça o era...
Sí, la corbata del Barça, a més, ell ha fet gala en altres ocasions...
Dic perquè potser era blaugrana la corbata...
No, ha fet gala en altres ocasions d'aquest detall, no? Aquest senyor va fer un parlament, veritablement, jo diria que vergonyós, va acusar fins i tot de portar tancs i va parlar de que el general Franco estaria satisfet del govern d'en Pedro Sánchez. Vull dir, aquests senyors
no,
que...
policies, sí.
Perdó?
Tancs no, però policies estem ben plens, eh? Perdó.
Bueno, jo dic el que va dir ell. I llavors, ara sembla que el Partit Nacional Nacionalista Escocès demana una altra vegada un referèndum. Van fer un fa 3, escassament 4 anys, i el van perdre. I ara tornen a demanar, que segurament és el que passaria aquí, perdrien el referèndum i tornarien a demanar el que va fer 4 anys.
Aquest senyor
que representa, diguéssim, a la Clara Ponsatí, que és la que recordem, va dir que anàvem de farol, ahir va fer aquestes manifestacions, i jo li demano, jo no sóc ningú, però li demano, com a ciutadà de Catalunya, li demano que faci un referèndum ara a Escòcia, sense el consentiment.
Aquest senyor no és ningú, és el president del Regne Unit, que faci un referèndum ara a Escòcia,
de la manera que es va fer aquí, a veure què passa. Només veuríem la reacció que tindria a Londres ara en aquest moment.
I tant, els deixaria fer una altra vegada.
Sí. És el torn del Partit Popular amb l'Àlvaro Benejam. Insisteixo en exposar una mica també el parell a nivell local, no només del que va passar a la manifestació, sinó també aquí a Sant Cuat, també l'absència del Partit Popular ahir al matí a l'ofrena floral Rafael de Casanova.
Bé, clar, nosaltres estem exclosos d'aquesta festa. Ens sentim així perquè mira que seria fàcil incloure'ns fent uns actes que no ens excloguin en les manifestacions i tal, i després fer uns altres actes, com ja estaven marcats a Barcelona, una manifestació, o que es fessin aquí, més igual, o sigui, reivindicatius. Seria fàcil fer-ho. I així podríem celebrar-ho tots. I, per exemple, nosaltres com a Partit Popular, a part de com a ciutadà cada un de nosaltres, col·lectivament com a Partit Popular podríem estar amb aquesta celebració i participar-hi i disfrutar-la, no? Però no, és que la voluntat no és aquesta. La voluntat és de fer-nos fora. Per tant, doncs, així es va fent. I cada any més encara. Seria fàcil, repeteixo, però la voluntat és fer-nos fora, perquè es podria fer així. Cadascú que reivindiqui el que vulgui. Jo no estic dient que no es reivindiqui, però es podria fer en una segona o en una prèvia, més igual, abans o després, però que nosaltres poguéssim celebrar institucionalment com a partit la diada i civilment com a ciutadans. Des d'un altre punt de vista, bueno, en aquest cas també reprovar directament les paraules de l'alcaldessa que va dir, es va referir concretament a les persones que treuen llaços. Els hi va dir que no els treguin, o els hi va reprovar la seva actitud de treure llaços grocs. Jo crec que no és un acte de responsabilitat fer això, i menys amb una diada, tenint en compte que primer hi ha gent que els posa i segon hi ha gent que els treu. I que jo crec que tant dret tenen uns com altres a posar-lo, uns a posar-lo i els altres a treure-ho, sempre que no hi hagi una autorització municipal. Si hi ha una autorització municipal per posar durant uns dies llaços grocs o el que sigui, llavors altres persones no ho poden treure. Però si no hi ha autorització, sí, perquè allò està al carrer. És com si trobes una moneda de 5 cèntims al carrer. És teva. A no ser que vegis que se li ha caigut algú. Bueno, doncs això és així. Clar, i a més hi ha una ordenança municipal que prohibeix posar coses al carrer sense autorització municipal. Hi ha unes sancions previstes. Bueno, doncs això sembla que no existeixi. I és la pròpia normativa de l'Ajuntament, perquè és una ordenança municipal de civisme. Bueno, llavors, criticar a les persones que els treuen és al·lucinant. O sigui, és el món al revés. En clau catalana, espanyola, ja no municipal. Aquest context que he dit d'excloure'ns a nosaltres, doncs és el mateix. Exclou a les persones no independentistes de Catalunya d'aquesta festa. I repeteixo, seria fàcil fer-ho d'una altra forma, però no és la voluntat. La voluntat és d'excloure'ns. La voluntat també és de que no hi hagi ara mateix debat parlamentari, perquè si no al Parlament hi hauria sessions parlamentàries. Està clar que el govern fa la seva feina, podem valorar-la si és bona o és dolenta o només la fan per unes qüestions i no per unes altres i tal. Això és un altre tema, però debat parlamentari hi ha d'haver, que per això està el Parlament, per això hi ha un president del Parlament cobrant diners i uns diputats cobrant diners cada mes que no fan res, o almenys no fan la tasca per la qual han estat escollits democràticament, i per tant jo crec que és greu. O sigui, però greu no, lo siguiente. I no val l'excusa que el govern continuï fent coses, perquè clar, sí, sí, però el govern és el govern i el Parlament és el Parlament, per això ja l'escollit a les urnes també és el Parlament. El govern es forma després, però el Parlament és l'escollit a les urnes, la configuració d'aquest Parlament. I aquesta és la valoració. Jo crec que des de fa uns anys doncs la cosa no va bé, ens exclou els que no som independentistes i punto, per la via de l'article 33.
Volen afegir... Sí, em sembla que m'havia aixecat. Doncs, si us sembla, comencem per la Susana.
Mm. Bueno, jo el mantra aquest que el Parlament està tancat i tancat i tancat, ja fa dies que el sento, crec que...
Mantra no, és una realitat, però bueno, no és un mantra.
És un mantra perquè hi ha
una
realitat i és repetir-ho.
És un despreci,
perquè jo conec que diputats que estan treballant i estan en comissions i estan treballant molt, i estan fent feina i estan... Bueno, potser els vostres no estan fent res, potser els vostres no estan fent res. Els nostres estan treballant, estan reunint...
Intenta no ofendre, jo no ofès a ningú, ho he dit amb respecte.
No estan treballant, els meus diputats estan treballant, els dels altres partits no ho sé.
Jo no sé si
els meus diputats estan treballant.
Però que no hi ha debat parlamentari, he dit jo. Jo no he dit que no treballi, he dit que no hi ha debat parlamentari. Vale, doncs ja està. No posis en boca meva coses que no he dit.
Els diputats del PDeCAT estan treballant, i com que estan treballant, jo em sento representada, i per tant crec que no estan fent el vagó ni molt menys. També vaig preguntar ahir, i normalment les sessions parlamentàries es reprenien al setembre, per tant tampoc estem tan lluny del que fèiem normalment, i això ho anem repetint, mil vegades, perquè sembli que no hi ha ni activitat política i la gent no faci res, i no és veritat. Vostès estan, jo, per mi és un mantra quan es repeteix les coses moltes vegades, i per això li dic la meva opinió.
És una realitat.
Sergio Blázquez.
Sí, yo creo que hay cosas que, es decir, la realidad existe, y es que el Parlamento está cerrado. Ahora esperemos que se vuelva a abrir, pero ha estado cerrado durante dos meses y es incomprensible. Aquellos que se quejaban del 155 cuando tienen el autogobierno no lo utilizan. En cuanto al trabajo, bueno, hay 2.000 leyes paralizadas, por cierto, 1.000 son de Ciudadanos, y luego hay los temas que preocupan a los catalanes, aparte de la independencia y demás. Está el tema, por ejemplo, de la sanidad. Salían las cifras de que, aunque la crisis haya superado, en sanidad seguimos sin tener el gasto que deberíamos. Entonces, es decir, se ha dicho que el 155 era el lastre para todo, y luego se recupera el autogobierno y no se ejerce. Y entonces lo que hace el señor Torra es una política de gesto, se va a un teatro, da la chapa, da, en fin, pero no se dedican a gobernar. Y esto es el día de la marmota.
Mireia Engla.
Sí, el senyor Torra, el president Torra, fa la xapa, i sí, els representants de Ciutadans se'n van a tallar llacets, bueno, i convoquen la tele... Bé. No, ho dic, no, sí, està molt bé, però vull dir que molta feina en el Parlament. Tampoc. Aquest sí que crec que no, bueno, la fan, perquè només paran... Realment, si els autèntics, els problemes reals de los catalanes són els llacets, que és el que a vostè els agradaria, perquè és l'única cosa que saben fer, parlar del mateix, de la confrontació, cridar, fer el rebuig, insultar, només cridar, sempre cridar, cridar i cridar, doncs, bueno, entenc que vostès en aquest entorn és amb el que s'hi mouen més a gust. Jo, tornant als actes de l'11 de setembre, la jornada, la Diada Nacional de Catalunya, l'11 de setembre, va néixer i sempre ha estat una diada reivindicativa, sempre. Que passa que està considerada la Festa Nacional de Catalunya, però és una diada reivindicativa. Ho dic perquè abans que hi haguessin aquestes manifestacions multitudinàries, alguns, per exemple jo, els meus companys de partit, ja ens manifestaven per Barcelona, per cert, demanant la independència i un referèndum i mamestalades i tot això, que eren, doncs, molts menys, evidentment, i això a ningú se li escapa que ara. Per tant, és una jornada reivindicativa, és un moment, és un dia, doncs, per reivindicar.
Perdona,
per tant,
Mireia,
és un lloc, un moment, parlo de, ho dic sí, perquè això a vegades no ho dic per res que ho dic, només vull situar el debat, perquè això és una discussió que hem tingut moltes vegades. L'11 de setembre és una jornada reivindicativa, per tant, per això hi ha manifestacions, per això hi ha declaracions polítiques en un sentit, etcètera.
Perdona que t'interrompi, fa uns anys, diguem-ne, abans fins i tot que existís Ciutadans, jo me'n recordo que el Partit Popular o el Partit Socialista hi anava i se'ls escridassava. en aquesta manifestació quan feien l'ofrena floral.
Bueno,
és a dir, es distingeix entre bons catalans i mals catalans.
No, bueno, això ho dius nosaltres, tu. Aquí és on us trobeu còmodes. Quan començava a dir que hi ha bons catalans i mals catalans, jo això no ho he dit a la meva vida, ni no ho he dit perquè, entre altres coses, evidentment que no ho penso, però situem-nos, és una jornada reivindicativa. És veritat que des del 2010 tot plegat, és a dir, la política catalana i de repercussió a l'espanyola, té damunt la taula un problema polític, perquè preguntem-nos per què, vull dir, és que ara hauríem de fer una història que necessitaríem aquí un monogràfic, no?, de per què, etcètera, etcètera. Curiosament, ara es vol plantejar un debat sobre un referèndum sobre l'Estatut, però, aviam, un moment, que ens hem tornat tots bojos o què passa? Si el PSOE, que està governant ara, demana un referèndum o tornar a obrir el debat de l'Estatut, però com ens... Però aviam, un moment, el senyor Sánchez, amb tots els meus respectes, és del PSOE, no? El seu company Zapatero va dir allò de que i tot ve d'aquí, és que tot ve d'aquí, i ara hem de tornar a començar fa com riure. En tot cas, nosaltres el diàleg sempre damunt la taula, i tant, des del minut zero, de fet, insisteixo, fa molts anys que alguns ens manifestem i això ja ho demanàvem. Qui se senti incòmode en l'11 de setembre, que es pregunti per què. Jo també em sentiria incòmode si veigués que sóc en un lloc on hi ha els companys d'altres forces polítiques que tenen els representants empresonats. Incòmode no, jo em sentiria fatal. Per tant, aquells exclosos en l'11 de setembre aquest any eren aquells que són a la presó. I insisteixo, entenc que tots us sentiu incòmodes. Jo també me'n sentiria, la veritat.
Roser Casamitjana.
Bé, jo he de dir que simplement, a mi sí que m'agradaria de totes maneres que el Parlament hagués obert avui, com les escoles, vull dir, tots tornem a una feina rutinària, diem. Amb això no estic negant que hi pugui haver comissions o que puguin treballar. Jo no sé exactament què fa el nostre grup, crec que en aquests moments està una mica destartalat, però malgrat això suposo que ho superarem, estic segura que ho superarem.
Però això no és pel Parlament, eh?
No, això no és pel Parlament, però vull dir que això pot condicionar. Per tant, no, jo no puc dir el que fa el meu grup en el Parlament en aquests moments, però sí que m'agradaria, sincerament, que estigués obert i que hagués
obert. Entenem recuperar les sessions plenàries.
Les sessions plenàries, efectivament. Per altra banda, dit això, diríem mig en broma, jo crec que, jo estic d'acord que l'11 de setembre, malgrat ser una festivitat, no és la festivitat de Sant Jordi, no és el mateix. Per tant, sí que és un dia reivindicatiu on, diríem, reivindiquem tota una història i tot un procés de Catalunya des de fa no sé quants anys, 300 o 400, d'acord? Sí, sí. Per tant, és reivindicatiu. Jo interpreto que en una determinada situació tothom pot reivindicar el que vulgui. I jo crec que, per exemple, això es va demostrar ahir en l'ofrena floral. És a dir, evidentment, no va ser el mateix el discurs que va fer Esquerra Republicana, per dir alguna cosa, que el que vam fer els comuns, que el que va fer el PSC. Els discursos eren radicalment diferents i, malgrat tot, jo no vaig veure, vaig estar allà des del moment zero i no vaig veure que ningú xiulés, que ningú abutxés, tirés tomàquets...
La Roser parla de Sant Cugat, eh?
Parlo de Sant Cugat. Estrictament.
És molt important i tal.
Parlo de Sant Cugat estrictament. Ho dic una mica en el sentit de si ens sentim exclosos o no ens sentim exclosos. És a dir, jo vaig veure que allà hi havia, doncs, excepte Ciutadans i Partit Popular, tots els altres hi érem. Vaig veure i vaig sentir que els discursos i les manifestacions eren totalment diferents, anaven en sentits diferents, i que no obstant això, ni ningú va xiular, ni ningú va dir fora, ni ningú va fer cap d'això. Per tant, jo crec que sí que és una jornada reivindicativa i que tothom té dret a reivindicar el que vulgui, mentre es faci amb una certa, diríem, respecte i sense insultar ni insultar els altres.
No sé si hi eres l'última vegada que vaig estar jo, però ens van començar a pitar, però a lo bèstia.
Jo dic el que va passar l'any passat, però ja va passar, i no fa tant de temps.
Ramon Escudero, PSC.
I tant, que és una jornada reivindicativa, l'11 de setembre, sempre ho ha estat, no ho neguem això, eh? No ho neguem. La incomoditat ve de que des del propi govern, abans no ho feia el govern de Catalunya, des del propi govern s'ha una mica s'encausa, s'encamina que aquest 11 de setembre sigui d'una determinada manera en la qual doncs, moltes forces parlamentàries, moltes forces polítiques no ens sentim còmodes, i és això. I el tema dels polítics que estan a la presó, bé, nosaltres ja ho hem manifestat, jo personalment també ho he dit quan he tingut l'oportunitat, també m'incomoda que hi hagin aquestes persones a la presó. Ahir, abans d'ahir, el propi ministre d'Assumptes Exteriors, que s'ha s'ha ficat en un jardí, també ho ha dit públicament. És a dir, no ens agradaria que això acabés com sembla que ha d'acabar, no ens agrada, però desgraciadament des d'una part, que és la part de l'immobilisme, i des de la part de l'unilateralisme, s'ha portat aquest tema cap a la franja judicial, no solament aquí. És a dir, recordem que els separatistes també s'han anat fora, han fugit i han judicialitzat aquest tema fora de l'estat espanyol.
Sí, no els han extradit, per tant, no han fugit.
Bueno,
no els han extradit, bueno, estan tots campant.
Podia haver estat extradit,
no.
Han fugit.
Han fugit si estiguessin condemnats aquí.
No, bé, bueno, no, condemnats no.
Un cop allà, no els han extradit.
Deixeu acabar perquè veig que... Veus, jo volia dir-ho del local,
no,
perquè sabia que al final
no
podria
dir. No, però s'han de dir... No, però hi ha coses que s'han de s'han d'ajustar i dir correctament.
L'expresident de la Generalitat, el senyor Puigdemont, hagués pogut ser extradit perfectament per malversació
públics. I com és que no n'ha estat?
Per gastar-se els
quins diners? És que Montoro va dir que no s'havia gastat.
Per gastar, no,
sí, però s'ha demostrat que seria
però quins diners es va gastar?
El jutge alemany va dir, per què feu?
No, però està
perxat. Deixem acabar.
Deixes parlar, Mireia. Tu ets del Barça i d'Esquerra Republicana, que també...
Ui, sí, però jo no ho he dit, això, no?
Mira, jo vull dir-te que el senyor Puigdemont podia haver estat extradit perfectament. El que passa que, bueno, vosaltres que sabeu més que jo de temes jurídics, segurament hagués estat un desavantatge cap a les persones que d'una manera molt honesta i valenta s'han quedat aquí, uns els jutgin per unes causes i amb uns altres per unes altres. Evidentment això el Tribunal Suprem això no ho ha acceptat. Dit això, repeteixo, des del socialisme el que es vol, òbviament, és solventar aquest tema, solventar-ho. És un tema que ens té encallats i nosaltres farem propostes de tipus positiu. Que l'hagi fet el Rodríguez Zapatero...
Un estatut nou.
Bueno, un estatut nou, perquè nosaltres considerem que
Catalunya... I respectarà el resultat del Parlament de Catalunya aquesta vegada.
Nosaltres considerem que Catalunya té una sèrie de mancances que s'han de solventar i ho farem d'una manera propositiva.
Sí, però només pregunto, Roman, pregunto, perquè jo crec que ens podem interpel·lar quan fem afirmacions tan contundents. Aquesta vegada Sánchez respectarà el resultat del Parlament de Catalunya respecte a aquest referèndum?
Suposo que sí, és constitucional, sí.
Tu parles en nom del PSC, ara? No crec que al Roman li agradi que parlis en nom del PSC.
No,
la pregunta, no és el resultat perquè no s'ha fet res. La meva pregunta és respetaré el resultat o com és allò? Sí, el resultat, no? Va dir que el Parlament de Catalunya ho farà o no?
Evidentment,
sí.
Com ha dit el company del Partit Popular,
sí.
Evidentment tenim un marc constitucional.
Ah, i llavors no ho sabia. Zapatero no ho sabia, allò del marc constitucional.
Probablement no ho sabia.
El que segurament haurem de fer també paral·lelament...
Que no ho sabien d'aquí, tampoc.
El que segurament haurem de fer també paral·lelament és modificar la Constitució. Això és evident, perquè nosaltres el que volem és un espai federal.
Doncs sort, perquè amb el
deixeu-me acabar només dient, perquè m'ha fet molta gràcia el que has dit, que el Parlament no està tancat i que és un mantra que repetim. El Parlament està tancat, ho hem dit, i m'ha fet molta gràcia que dius que quan es repeteixen les coses moltes vegades queda com una veritat i que això és un mantra, no? Això apliqueu-ho, perquè repetiu tant vosaltres tota una sèrie de conceptes tantíssimes vegades.
Gràcies, Marins.
El que tenim la majoria del Parlament, això és un mantra.
No repetir.
Malgrat la realitat digui una altra cosa, que evidentment vosaltres esteu carregats de mantres.
Que tenim la majoria del Parlament no és un mantra.
Álvaro Benesa.
És que això no ho hem dit ja de mantra. Però altres coses sí, evidentment.
Bueno, però no són veritats.
Però bueno, en fi,
jo crec que el Roman... vull fer un apunt per la gent que ens escolta. Insisteixo en que el Parlament no està tancat amb pany forrellat, vull dir que la gent, vull dir, si tu vas a la Ciutadella està obert, que quedi clar.
Ara el moderador
jo entenc que el Roman no es referia en sentit literal, que vas allà i trobes un candau de 3x2 a la porta, no?
No és això, suposo que tothom, per exemple, no es fes ni comissions, ni es fes el ple de l'Ajuntament, no seria el normal, encara que el ciutadà hi anés i l'Ajuntament estigués obert per fer les gestions. O sigui que...
Sí, seria el mateix. No fer ple.
No es fan. És el que dic.
La convivència, veurem la convivència que hi ha i les ganes de convivència.
És simplement un afegitó, perquè...
Gràcies.
Ho dic jo en el sentit de no és que estigui donant raó ni a uns als altres, dic en la imatge mental col·lectiva, dic que el Parlament en aquest cas està obert, el que no hi ha és l'activitat parlamentària.
Això és el que... Jo vaig estar l'altre dia, jo vaig estar la setmana passada fent una reunió de temes del grup parlamentari del PP, del qual no formo part, però que em van convidar i vaig estar allà. O sigui, no està tancat, dono fe que no està tancat, literalment
entrar i sortir.
Vaig poder entrar i sortir amb una acreditació que em va donar un senyor a la porta que continua treballant allà perquè està cobrant el seu sou i tal. Bueno, el tema és que clar, no és, al final el que penso és que el mantra és repetir tot el dia que el que, diuen els altres és un mantra. Entens? Al final aquest és el mantra. Perquè clar, de tant dir-ho, no podem dir res perquè tots són mantres, no podem dir res. Inclús les realitats són mantres, perquè ho repetim dos o tres vegades i ja estem dient un mantra encara que sigui real. Però bueno, és una forma de fer política.
Mantra no és un insult, és una manera de fer les coses.
Sí, però és denostar una forma de, o coses que diuen els altres. Però repetir les coses no és un mantra. Un mantra és, si no és real.
La deriva de la tertúlia està ja ara que a nivell top.
No, és ja entrem en filosofia, no? Sí, però la realitat és aquesta. Jo crec que el Roman ha donat en el clau quan ha dit que, clar, que podia haver, que el senyor Puigdemont podia haver estat extradit per el delicte de malversació.
Sí, que aquí l'absoldrien perquè el senyor Montoro ja va dir que no hi havia malversació, no, perquè no s'havia gastat un euro amb el referèndum.
Aviam si puc continuar la frase.
Aviam si us aclarim.
Aviam si puc continuar la frase. Discrepo, evidentment, perquè per molt que el Montoro digués, en un judici, quan una persona diu una cosa que està demostrada amb documentació, aquest testimoni no serveix per
res. Però on està la documentació?
Al procediment judicial.
Ah, sí?
Sí, clar.
Hi ha una documentació que diu que hi ha hagut malversació.
Per què et creus que el Tribunal Alemany ha accedit a extradir aquest delicte?
Jo, de veritat, us ho dic.
Clar, vale. No sé si t'ho has mirat, però bueno...
Desitja la realitat i el
tros. Sí, clar. Bueno, jo no l'he vista, la documentació, però està al procediment judicial. Si no, no hi hauria fiscals acusant i un Tribunal Alemany extraditant.
Si no, no hi hauria presos a la presó.
Escolta, Mireia, em deixes parlar. Ai, jolín. No hi hauria un Tribunal Alemany extraditant per aquesta raó. Perquè s'han ficat, per mi també, s'han ficat on no els hi demanen, perquè ho han verificat conforme a la seva legislació, i conforme a la seva legislació, que és diferent, doncs resulta que sí, i per tant l'extraditaven. En el tema d'això, jo repeteixo, amb el tema de la convivència, doncs la forma de celebrar-ho, encara que sigui reivindicativa, i que, doncs en cert, ho entenc perquè sempre ha estat així, més o menys, en menys mesura, però sempre ha estat així, però jo mai ho he entès. Mai ho he entès. I sempre he entès que nosaltres tindríem de participar, perquè també som catalans, no? Igual que els altres. A vegades més que altres, no? Que ho celebren i que ens exclouen. Però bueno, no entrarem aquí, amb qui és més català, perquè no és el tema. Però sí, però a vegades... Ho dic perquè sorprèn que una persona que no és catalana, com per exemple l'advocat d'aquesta persona, et vingui a donar lliçons de com ser-ho, no? Però bueno, és el que hi ha. Aquí tothom es creu amb el dret de dir coses o de donar lliçons sobre aquesta qüestió. I jo crec que és molt trist que una part molt gran de la població catalana no pugui participar d'una manera normal sense sentir-se incòmoda amb una festa que serà reivindicativa, el que vulguis, però al final el que aconsegueix és això, fer-nos fora a alguns, a molts. I jo voldria que no fos així, i que després el dia és molt llarg i que es faci la resta de les jornades reivindicatives si es vol, però no amb les celebracions institucionals.
Doncs estem a punt d'arribar a l'hora en punt. Com que hem començat una mica més tard, ens arribem al butlletí, li estic dient a la tècnica de so, si us sembla, perquè avui comença el curs escolar i jo sí que us volia demanar una valoració. Recordem que són més de 20.000 alumnes que s'incorporen a primària, secundària, infantil a dia d'avui. Aquest any, a més, doncs, tenim doncs, dues casuístiques que ha marcat aquest inici. Una és en el cas de Leonardo da Vinci, que comencen dos dies més tard, i l'altra en el cas de La Mirada, aquesta dotzena escola que també comença avui però no a les instal·lacions oficials a causa d'endarreriment d'aquesta infraestructura. En el cas de l'Ajuntament, doncs, s'ha dit que ha estat un endarreriment segurament motivat per diversos factors, entre ells, ara ens ho explicarà la Susana, com a responsabilitat subsidiària, en aquest cas la Generalitat, que és la que finalment, doncs, segons diu l'Ajuntament, ha provocat aquest endarreriment. Es garanteixen igualment aquests serveis per les famílies a través dels serveis a la biblioteca de Vulpellegas. Mm-hmm. Susana Peix.
Nosaltres no donem la culpa a ningú, eh? Hi ha responsabilitats que són municipals, hi ha responsabilitats que són de la Generalitat. No sé si la regidora ha dit això. Ha dit que la responsabilitat és aquesta. Hem de buscar solucions. Les solucions han estat, quan es fan obres, a vegades es retrassen, mm-hmm. i sí, que en el cas de La Miranda és una conseqüència del 155, perquè algú, sí, rieu, però és així, algú en el seu moment, des del Departament de la Generalitat, completament desmuntat, amb... Doncs sense cap responsable, i des de Madrid o des d'aquí expressament va considerar que uns mòduls que estaven encarregats no s'havien de signar el seu encàrrec. Això és així, diguis com ho diguis, i abans que ens critiqueu, és així. I per tant la Generalitat té la responsabilitat que té en un moment en què no podíem anar, com si diguéssim, no tenia responsabilitat. Dit això, s'han buscat solucions, l'Ajuntament s'ha posat juntament amb el Departament d'Educació, i uns posen el transport, els altres posen la biblioteca, i el curs començarà dos dies més tard, però els nens, doncs, comencen avui amb tota tranquil·litat. Les altres obres són obres, doncs, que com un fa obres a casa seva, doncs, que es poden traçar, és dels instituts més grans que hi haurà a Catalunya, amb més de 30 aules. La responsabilitat de l'Ajuntament és concretament la part del poliesportiu, i ja segueix treballant per acabar quan abans millor.
Sergio Blasque.
Bueno, esto es lo que sucede cuando haces determinada política que es un poco folclore y no te dedicas a gobernar realmente para los problemas de los ciudadanos. Y volvemos a hablar no solamente de la independencia, sino de esto, de la sanidad. Aquí la culpa es claramente de Enseñamiento. Entonces, digamos, nosotros apoyamos a los padres de La Mirada y de Leonardo, que ven como de forma...
Nosotros también, ¿eh?
Sí, que seguro, digamos, y la culpa yo creo que no es del Ayuntamiento, es de Enseñamiento, claramente.
La Mirada y Módulo.
Entonces, cuando no tienes la energía y cuando no tienes el 100% de tu capacidad dedicada a solventar el problema de los ciudadanos, esto es lo que sucede. Entonces esperemos que esto se arregle lo antes posible.
Mireia Engla, d'Esquerra Republicana.
Sí, no, li aclaria al senyor Benejam que diu si La Mirada hi ha mòduls, sí, perquè encara no tenim l'escola feta. No?
Hi
ha mòduls de minut zero, hi havia d'haver-hi més.
Predica la nova.
Bueno,
la nova encara està per...
Mal entès. Bé, en qualsevol cas, els problemes reals de los catalanes, segons el senyor Blázquez, i per això tot el dia en parlen, perquè els problemes reals de los catalanes són les escoles, per això la senyora Arrimadas i el senyor Rivera tot el dia van a treure els seus grocs. Bueno, diguéssim que són problemes així, tot el dia.
Minuts,
tot el dia, i només parlen d'això, on a TV3 i dir que menteixen, etc. Els problemes reals de los catalanes en aquests moments, qui atén aquests problemes reals precisament és el govern de la Generalitat. Però és evident que va estar, i amb això té raó la Susana, és que això és tan senzill com explicar-ho, no? De que durant molt de temps, i això es va dir amb tots els departaments, i és lògic perquè Madrid governava també aquí i no tenia prou infraestructura. Jo ja no entro ni tan sols en que no hi hagués ni mala fe en fer-ho. Vull simplement dir que quan vols, no?, centralitzar absolutament tot i portar gent aquí, que era molt poca gent que estava en els departaments, això ho deia tothom, no els polítics, sinó els funcionaris, explicaven que no se signava res, i normal que no se signés, perquè la gent que estava aquí ni sabia el que s'havia de fer i, perquè a més, no tenien prous efectius. Per tant, ja mireu com afino per no donar responsabilitats a ningú, però la veritat és que és aquesta. El 155 va fer això, i en tot cas aquesta és l'explicació que ha donat el departament. I en aquest sentit, doncs, l'Ajuntament el que hem de fer és donar, no?, suport a aquestes famílies perquè, bueno, aquests dies que hi ha, doncs, puguin atendre els seus fills i les seves filles com es mereixen, i que en tot cas hi sortirem guanyant, sobretot en el cas de Leonardo, que ja era hora que tinguéssim, i això sí que s'ha de dir, ja era hora que tinguéssim el nou institut Leonardo da Vinci.
Roser Casamitjana.
A veure, jo diguem-li el que potser lamento, una cosa, ja sé que és una mica administrativa, però que en la darrera comissió informativa no se'ns informés o no se'ns digués que hi hauria aquest problema o que hi havia aquest problema. És a dir, això va ser dimecres i això ja se sabia que aquests barracons o mòduls, diguem-li mòduls, que sona millor, doncs no arribarien o no estarien muntats pel dia 12. Això jo crec que era clar i jo crec que els grups de l'oposició municipal això ens n'havíem d'assabentar, si més no, saber-ho. Se'ns dona l'explicació, la podem admetre o no, i no sols se'ns dona l'explicació, sinó que a damunt se'ns dona la solució que proposa doncs, l'equip de govern per restaurar això. Jo crec que això, i ho lamento perquè no és la primera vegada que passa, passa en d'altres situacions, i per tant jo crec que em sap greu. També s'ha de dir, jo crec que en aquest cas, jo no sé si va ser doncs, possiblement el 155 hi va tenir una influència, com l'ha tingut també en determinats temes de sanitat, que conec millor, és a dir, que hi havia un moment doncs, que aquí no s'assigna res, aquí no es dona cap sortida res, i per tant tot queda damunt de la taula. Per tant, jo això diríem, no ho nego o no ho descarto, però sí que hem de ser tots conscients que hi ha més de 100 mòduls repartits per les diferents escoles de Catalunya. Per tant, jo diria que en general, i ara no em refereixo a la el problema estricte de Sant Cugat, hi ha una falta de previsió per part del Departament d'Ensenyament d'adequar la situació de tots aquests nens i aquests mòduls, diguem-li mòduls, fa més de 10 anys que existeixen. Per tant, vol dir que aquí tenim una falta de previsió o no calculem bé la natalitat o hi ha alguna cosa que falla. Ja dic, independentment de quina pugui ser la causa concreta del nostre municipi.
Ens fallen els
recursos.
La Roser acaba de posar, jo crec que el dit a la nafra, Bueno, has dit 100, jo crec que són 900.
Doncs pues no sé.
Potser són més de 100, sí.
Potser són 100 escoles, perdó, potser m'equivoco.
I
has dit
10
anys. Escoles.
El 155 jo crec que va ser de escassament fa uns mesos.
10 mesos.
Però, repeteixo, com deia la companya de Convergència, PDeCAT, perdó, és un mantra, és el 155. Felicitar els pares i els alumnes del Leonardo com a pare d'alumnes que han anat a estudiar el Leonardo durant molts anys. Els meus tres fills van estar estudiant el Leonardo, felicitar-los perquè evidentment era una reivindicació històrica dels ciutadans de Sant Cugat, dels usuaris i ciutadans de Sant Cugat en definitiva, que demanàvem aquest nou institut des de fa molts i molts anys. Felicitar també l'Ajuntament que ha posat, suposo, els mitjans necessaris perquè els alumnes puguin començar avui, demà o demà passat amb aquests centres que estan inacabats. Dit això, fer també un altre comentari. Jo, que visc a Mirassol, he vist unes obres que han fet al Col·legi La Farga aquest estiu i que, òbviament, han acabat en molt de temps per davant abans del començament del curs. O sigui, han canviat totes les teulades que tenien, crec que eren teulades del que anomenem uralita,
sí,
l'amiant de l'uralita, no? Els treballs han estat intensius i òbviament estan acabats des de fa setmanes. Fer la comparativa, no? Una mica com està l'ensenyament públic al nostre país, en 900 mòduls o barracons, i com van aquests centres privats que reben, curiosament, subvencions que algunes forces polítiques aquí presents donen suport.
Acabarem amb l'Àlvaro Benés del Partit Popular.
El 155 va refer l'últim conveni. No, però és que com que clar, m'ha dit directament. Contesta-li tu, que també ho saps.
No, però el tema és, amb aquestes disfuncions, a mi el que em van informar en el seu moment va ser amb això de si signava o no signava el tema dels barracons. És que tot el que signava per part d'algun representant que no fos de la conselleria, sinó del ministeri homòleg, per dir-ho d'alguna forma, pujava a firma quan ho proposaven la comissió de dintre de la conselleria que s'encarrega d'aquestes coses. És a dir, com si li proposés al propi conseller. I en aquest cas, les coses que pujaven a firma es firmaven i les que no, no. Però les que no, ho feien el personal del departament.
Però què t'ho va explicar això, Álvaro? Les
persones que han estat
del ministerio.
No del ministerio, sinó de la delegació del govern.
Vale, però per tant del govern de Madrid, clar.
Sí, clar.
Bueno, clar que vols que t'expliquin ells.
Bueno, ja, el mateix es podria dir de, bueno, de, vale, de la, pues, del vostre argument.
Però què vols que t'expliquin? No, clar.
Bueno, clar, però aquesta és l'explicació, que clar, potser és veritat. No sé si ho has comprovat o no, però potser és veritat.
Sí que ho he comprovat, sí.
I un altre tema és amb el tema de l'escola, la mirada. Vale? O sigui, és que sí, que tal, no sé què, no sé quant, i jo crec que ara em diràs lo de la finançació, el que sigui, però el tema és que l'escola aquesta l'estem pagant nosaltres, l'està pagant l'Ajuntament, i a sobre renunciem a cobrar el 20% del que ens està costant perquè la Generalitat no ens ho donarà, perquè és el que ha pactat aquest equip de govern amb la Generalitat, no sé per què, eh?
O sigui, la raó, a vegades demaneu solucions, algunes raó, solucions raó, passen a vegades per un sacrifici econòmic, i per tant han de començar les classes, han de començar les escoles, i per tant, bueno, cadascú, vosaltres si, potser no haguéssiu fet la mirada, bueno,
no, haguéssim hagut els terrenys allà, ja està. Si no és aquesta, jo, estic clar, dient, vegades... jo no estic dient això. Nosaltres, el nostre posicionament jo crec que va quedar bastant clar, i ara no cal que amb la teva afirmació li donguis la volta, vale, perquè no és així, vale? La nostra conclusió va ser: està bé que es faci, recolzem l'opinió del govern de fer-la, i gastar-nos els diners, que són, sembla que 9 milions d'euros o 8, o sí, però clar, la responsabilitat, però sense oblidar que la responsabilitat era del govern. Per tant, no ens posem medalles, no? com a del govern de la Generalitat, perquè és la Generalitat qui és responsable de fer aquestes escoles. I a sobre renunciem, i això totalment criticable, que renunciem al 20%, que no entenc per què. Vale? Però la responsabilitat... Sí, bueno, però no s'ha de negociar res. O sigui, si ho estem fent nosaltres i ho paguem nosaltres, llavors decideixes tu el que fas. No li dius a la Generalitat, bueno, i a sobre...
L'única manera.
La faré jo.
Si has de pactar amb un altre, no ho decideixes tot.
Ja, però això és impactable, això. Bueno, és que no és una cosa pactable, això.
És això, sí, no sé, desconec exactament com...
Ah, bueno, clar, ara sí que desconeixem. Però bueno, però la qüestió és que va ser així. No crec que tinguéssim de renunciar a res. Més quan estem solucionant nosaltres una papereta que és de la Generalitat, no? Des de l'Ajuntament.
Sí, bueno, però un pacte, clar, és un pacte. I
no, però és que no s'ha de pactar res. No s'ha de pactar res.
Vale, pues
no, és aquest el problema. Arribar a un pacte que és en contra dels ciutadans de Sant Cugat.
Última idea, Álvaro, que hem de plegar.
No, ja està. Jo tant com això. Jo tant com això, que a vegades la responsabilitat s'ha, doncs, d'afinar molt de qui recau la responsabilitat, i hem de dir les coses com són.
Doncs agraïm aquí la presència dels diferents grups municipals en representació del ple municipal. Gràcies a la Susana Pellicer, part de PDeCAT Demòcrates.
Bon dia.
El Sergio Blázquez, per Ciutadans. La Mireia Ingra, per Esquerra Republicana.
Gràcies.
La Roser Casamitjana, per Iniciativa Catalunya Verds.
Gràcies també.
El Roman Escué, pel PSC. I l'Álvaro Benejan, pel Partit Popular.
Gràcies.
Gràcies a tots. Nosaltres tornem dimecres que ve.
El gall del monestir.